servir també per demanar aquesta recusació.
Sí, després en parlarem també.
Que uns diuen això ja està bé i és evident que res és terrorisme, i els altres diuen contra això ens hem de protegir perquè és tan clamorós i és tan escandalós que és evident que alguna cosa hi hem de fer. Jo crec que diu molt poc a favor de la llei, sense ser jo especialment partidària de l'amnistia, diu molt poc a favor de la llei anar-la canviant en funció de les circumstàncies. Perquè ara és això, i ho vam dir la setmana passada, demà serà una altra cosa i sempre hi haurà un jutge en algun lloc disposat a retorçar-ho tot al màxim perquè això no pugui passar per aquí. Com el cas de terrorisme potser és una mica més dubtós, però l'alta traïció és claríssim que no pot ser amnistiada perquè la Constitució ho prohibeix expressament, i si no és terrorisme serà l'alta traïció i si no seria una altra cosa. Per tant, jo crec que la llei, els partidaris de la llei, si creuen que és bona, l'han d'aprovar i ja està. I és que el punt de partida en l'aplicació de la llei, que ens estem fixant molt en això, no? En l'aplicació pròpiament de la llei, però l'aplicació de l'aprovació, perdó, de la llei és només un pas de tot el que vindrà després, que serà etern i serà molt llarg i tindrà molts contratemps de tot tipus, i s'haurà de tirar endavant si els que hi creuen, creuen que és una cosa bona, però mentrestant jo crec que donar-hi tantes voltes em sembla que té més a veure amb el joc polític que Junts vol fer creure que ells sí que negocien fins al final, en contraposició amb Esquerra, que ells sí que poden treure'n alguna cosa. Ara, en aquesta, l'aposta és molt forta per part de tothom, crec, i queden uns pocs dies on algú haurà de cedir. Si la paraula cedir no els agrada perquè els sembla molt una renúncia, algú haurà de canviar d'opinió i algú ho haurà de fer, i qui ho faci es contradirà amb el que deia exactament fa 48 hores.
Com dèiem, declaracions de Pedro Sánchez des de Brussel·les a primera hora d'aquesta tarda, i al cap d'una estona ja hi ha respost també el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Compartim amb el president Pedro Sánchez de que no hi ha terrorisme, doncs que la llei això ho reforci, que ningú pugui veure que algun jutge ho esquiva, doncs amb relats molt delirants, i a més que sigui d'implicació immediata i sigui per tots els independentistes.
Sí, jo crec que pot ser tota la vegada, no? Pot ser que Pedro Sánchez faci aquestes declaracions com una forma de pressió a Junts perquè no posi traves a la llei, com també pot ser una forma de dir a l'estat espanyol, que és un estat de dret, hi ha una separació de poders que és ben tangible, no? A mi m'agradaria, i l'altre dia crec que també ho plantejava, m'agradaria que es fes l'exercici, o que recordéssim, tirant d'hemeroteca, el que deien alguns representants del Partit Socialista, particularment Grande Marlaska, en el moment en què es van produir les protestes de Tsunami, com ho les qualificava, que igual no utilitzava el terme terrorisme, però sí que parlava de violència, no? O sigui, és interessant veure com hi ha hagut aquesta giragonsa o aquest gir discursiu a l'hora de conceptualitzar les accions de mobilització i protesta que ha fet l'independentisme, de com era el PSOE l'any 2019 i de com és ara per una qüestió pura i exclusiva de mantenir-se i perpetuar-se en el poder. Per això ha hagut de fer aquest gir discursiu, no? Per mi el problema no és tant el sentit comú, que el sentit comú diu que evidentment res del que ha fet l'independentisme és terrorisme. El problema és que aquesta realitat objectiva no té per què voler dir que els independentistes encausats no acabin sent jutjats per terrorisme, no? Una mica la línia del que plantejava la Maria. Jo crec que el problema que tenim ara és que entri o no a les esmenes que planteja Junts a la llei d'amnistia, quedi absolutament blindada si és que és possible això amb un encaix constitucional o no. Jo crec que tant fa, perquè al final, i ho estem veient des d'abans que es publiqués el text de la llei amb la declaració que vam fer al ple que va haver-hi en el Consell General del Poder Judicial, hi ha una part de la judicatura conservadora que l'aplicarà d'acord amb els seus criteris ideològics, no d'acord amb el redactat de la llei ni tampoc amb la voluntat del legislador. Per tant, el que jo crec que la disjuntiva és que haurà d'assumir Junts en un moment determinat és si permet que tiri endavant la llei malgrat que pugui incloure o no incloure certes coses que voldria, assumint que això tampoc no servirà per blindar, o no té per què servir per blindar tots els casos que Junts voldria contemplar-hi, perquè dependrà molt de com vulgui aplicar aquesta llei el jutge que li toqui fer-ho.
Roger.
Crec que era el president Pujol que deia que en política guanyar 10-0 mai acabava de sentar bé, no? Perquè una derrota tan contundent a ningú li agrada. I hi ha una percepció, crec jo, per una part, d'allò que considerem de forma abstracta i no tan abstracta l'Estat, que només assumeix la finalització del procés sobiranista com un 10-0. En el moment en què l'aritmètica ha permès, perquè no ens enganyem, ja ho hem comentat, tot això està sobre la taula avui perquè hi ha una aritmètica concreta al Congrés dels Diputats, no per una convicció real de part de cap dels actors, part dels actors, diguem-ne, dels partits estatals. Doncs en aquest escenari, el que està fent Pedro Sánchez, per al seu propi interès, òbviament, no per convicció, és dir, baixo, va, 9-1. Mm-hmm. I hi ha una part de tota aquesta amalgama d'actors que formen part d'això que anomenem estat, que no volen guanyar, que volen seguir guanyant 10-0. I per tant, a mi només una cosa em sorprèn molt per finalitzar aquesta intervenció, que és, estem el 1 de febrer del 2024. El procés sobiranista ha sigut de les coses més adjectivades i més definides al món mundial durant molts anys. Amb 7 anys, ni els seus més afèrrims rivals han utilitzat el concepte terrorisme mai enlloc. I mira que hi ha maneres de criticar, de fer mofa, d'adjectivar, però mai s'ha fet servir. I ara, de cop, tothom és terrorista, no? Bé, és la pena del temps i del lloc en el que vivim.
En el cas dels CDRs de l'operació Judas, sí, però...
Correcte, és el primer moment, però crec... mai en referència, diguem-ne, als polítics que estaven a dalt de tot.
En relació amb els polítics directament no, però amb el cas CDR sí, i en realitat també té molta connexió amb el que passava en aquell moment concret, amb el context d'aquell moment, no? En realitat, l'operació Judas es produeix només uns dies abans de que es fes pública la sentència contra els polítics que van impulsar l'1 d'octubre i contra els líders socials, no? En realitat, era crear un caldo de cultiu perfecte per segurament després poder justificar accions repressives molt dures com les que es van veure durant les protestes post-sentència. Va haver-hi una interpretació, una sobreactuació en matèria judicial i policial amb el cas dels CDRs dels jutges, i es va qualificar els fets, o es van començar a investigar els fets per aquest tipus penal, no? També per la qüestió del terrorisme. Jo crec que el context en aquell moment feia necessari per una part de l'Estat crear un enemic, com ara, no? Que el context polític és un altre, però que fa que, bueno, que per l'aritmètica parlamentària, l'independentisme, que per una part de l'Estat és el principal enemic d'Espanya, no? I el PSOE i Sumar, el govern de coalició, s'han d'entendre. Llavors, davant d'aquesta realitat, també el context fa que es pugin, no?, una mica el to de com es conceptualitza doncs els dirigents polítics, en aquest cas Puigdemont, Rovira, etc.
Hi ha una última, hi ha una batalla que nosaltres no solem analitzar perquè és un tema que a vegades no forma part del nostre debat polític, que és una batalla sobre el control de la dreta espanyola. És a dir, el Partit Popular té un rival que nosaltres no solem analitzar perquè en el nostre dia a dia no participa tant, que es diu Vox. I el Partit Popular té entre cella i cella que Vox desaparegui del mapa com va desaparèixer Ciutadans. I per fer-ho, una part de la cosa que ha de fer és captar part d'aquest votant, diguem-ne, més dur o més contrari a qualsevol postura moderada que hi pugui haver per part del PP, perquè si no és incomprensible, com el Partit Popular, que teòricament venien un escenari més moderat del que històricament havien tingut, estan aquí. Per tant, això és una batalla amb Vox. Veurem què passa a les eleccions gallegues i veurem, un cop Vox vagi perdent força, que sembla que la perdrà, com el Partit Popular maneja la situació a partir d'aquell moment.
Ara de seguida us deixo que en seguim parlant, però deixeu-me que hi afegim un altre element, que és que a Galícia aquesta mitjanit comença la campanya electoral. De moment, aquesta tarda el PP, el PSOE i també el BNG han donat ja el tret de sortida. A priori sembla, o deien, que volien evitar que la política estatal fos qui monopolitzés aquesta campanya. No sé si creieu que serà possible separar una cosa de l'altra. En tot cas, connectem amb l'enviat especial de RAC1 a Galícia des de Lugo i tenim l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, dubtes. Ha sortit l'amnistia o no ha sortit l'amnistia?
Què creieu?
No sé, sí,
evidentment.
Pinta que sí.
Jo tenia dubtes perquè pensava que la grossa tardaria una mica més a sortir, perquè bàsicament per un motiu, que avui qui ha donat el tret de sortir d'aquí a l'acte del PP és Alfonso Rueda, el candidat gallec. Sempre ell havia dit que havia defensat que s'havia de centrar la campanya en els problemes i els reptes de la Xunta. Doncs bé, a la primera de canvi el mateix Alfonso Rueda ja ha recordat que la Moncloa ha pactat amb els independentistes a Madrid.
Queren que nos calemos frente a todo o que está pasando en Madrid. Eu non quero que a Galicia veña o que está pasando co goberno de España. Os que non van vir son os socios do Bloque, porque Bildu e Esquerra Republicana dálle vergonza hasta os do Bloque, pero son os seus socios.
Parlava d'aquests pactes, sí. També amb l'Esquerra, amb Bildu, amb els socis del BNG i en aquest cas també de Pedro Sánchez. És veritat que que Rueda ho fia tot a aquesta gestió que ha fet durant dos anys a la Junta, però amb una pressió i una ombra molt allargada d'Alberto Núñez Feijóo per aquestes majories absolutes que repetidament han anat aconseguint el líder ara del PP.
Feijóo no hi és avui aquí, Arnau?
No, arriba demà. Demà ja comença a passar per aquí Alberto Núñez Feijóo, pentinarà els pobles més petits de Galícia, intentarà anar recollint vot per vot pràcticament com ja va fer Mariano Rajoy ara fa 4 anys. Arriba demà Alberto Núñez Feijóo, dissabte a Ourense Pedro Sánchez.
Ens deies que eres a Lugo, ja ha parlat el PP, però és que crec que el PSOE també ha triat la mateixa ciutat. No sé si això és coincidència o hi ha algun motiu a darrere.
No, coincidències no, poques en campanyes electorals. És veritat que si mirem els números de les últimes eleccions o de les últimes enquestes, hi ha alguns diputats del PP que ballen d'aquesta majoria absoluta i ballen a la baixa, per tant que podrien perdre el Partit Popular, entre d'altres, aquí Lugo. Per tant, Rueda ha arrencat aquí amb aquesta fotografia de l'enganxada de cartells que no serà aquí, que serà Santiago, però vaja, que és el primer impacte mediàtic aquí a Lugo per intentar afiançar aquest diputat que balla i que podria anar als socialistes. Per això avui també hi era aquí a Lugo María Jesús Montero, la vicepresidenta espanyola socialista, que és optimista, diu que és optimista amb un canvi a la Junta, però que demana no fer gaire cas a les enquestes, que ara mateix no el remen gens a favor.
Las encuestas le daban que ganaba, que no significa el voto de la gente, que no nos liemos. Las encuestas son, en lo que cuenta, lo que se recuenta el día de las elecciones son los votos, contantes y sonantes, de cada ciudadana y de cada ciudadano. Lo demás, milonga.
No hi ha per tant,
les esquerres
Sánchez...
que són optimistes, però vaja, que les enquestes no ho són tant per ells.
Dic que no hi ha anat Pedro Sánchez, que com dèiem abans era a Brussel·les, però hi han enviat, podríem dir, un peix gros, no? També,
Maria Jesús
Montero,
sí.
que últimament doncs, també dona força a la cara i fa declaracions contundents com les que va fer ahir aquí al Monarracú. Escolta, Arnau, et volia preguntar si fa molt de fred per aquí a Galícia. Si teniu més aigua que aquí, que després també en parlarem de la
aigua,
sequera,
sí,
i de l'emergència.
Aigua, ens han explicat que les dues últimes setmanes ha estat pràcticament plovent cada dia aquí a Galícia, és veritat, però que avui no fa ni gaire fred ni gens de núvol, de fet, perquè fa un dia radiant, ha fet un dia radiant, molt de sol, molt bona temperatura. Ara és veritat que refresca, el PP ha fet aquest acte a cobert en un hotel. I, de fet, és curiós perquè en aquest acte, a cobert, a bona temperatura, molts simpatitzants en aquest hotel, doncs una de les persones, una de les diputades que ha parlat just abans, Alfonso Rueda, se n'han rigut, justament ha fet mofa del PSOE i el BNG que estessin passant fred a la intempèrie.
Sinto que tedes que estar de pé, pero sí é certo que intentamos coidarvos un pouco máis porque o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que organizou un acto case á mesma hora, tuvo os seus simpatizantes á intemperie. Así que aí marcamos a diferencia.
Carai,
en fi, no deixen passar aquí, ni amb això, eh?
Deixa d'anar per aquí la campanya. Per com ho has vist avui, Arnau, creus que l'amnistia serà un tema que anirà... serà recurrent durant aquesta campanya?
Molt em temo que sí, perquè tot i que aparentment deien això, insistim, que no volien que monopolitzés la campanya gallega, com que Feijóo passarà tants dies per aquí a Galícia, és inevitable que Feijóo, de fet el seu equip ho diu clarament, que el seu missatge passarà en bona part per la política espanyola, i per tant, com que la política espanyola passa ara mateix per l'amnistia, serà inevitable que sí, que la campanya gallega, malauradament pels gallecs, tingui un denominador comú, que sigui l'amnistia. Perquè, de fet, també els socialistes en treuen pit. El PP ho fa servir per atacar, i els socialistes per treure'n pit. Per tant, entre uns i altres, l'amnistia sí, acabarà sent segurament el denominador comú d'aquesta campanya.
Deies que Feijóo arriba demà, Pedro Sánchez, quan està previst que vingui?
Dissabte, serà un superdissabte, en aquest cas sense Xavi Puig, un superdissabte amb Pedro Sánchez a Ourense al matí, amb Feijóo a Pontevedra, amb aquesta plaça de toros habitual que compla el PP pràcticament a cada campanya electoral.
I atenció perquè... també.
Sí, a la intempèrie, vaja. Sí, però serà a les 5 de la tarda, esperem una mica de solet, i atenció perquè no sé si amb la temperatura adequada o no, però reapareixerà Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, després de tot l'escàndol, després d'estar assenyalat per l'Operació Catalunya, que reapareixerà en un acte del Partit Popular.
I Yolanda Díaz, Arnau, ha de venir per aquí també?
Es preveu que sí, Sumar té un paper difícil en aquestes campanyes gallegues. De moment no tenim oficialment el calendari de Yolanda Díaz aquí a Galícia, però sí, home, donem per fet que sent ella gallega a més i tenint una campanya electoral a Galícia, no hi faltarà. No sabem encara quan, però segur que hi serà.
Arnau, que vagi molt bé, cuida't i tapa't, sobretot.
Abraçada, ens taparem, sí.
Que vagi bé, una abraçada.
Cuideu-vos.
Què, algun comentari sobre això?
És curiós.
Poca sorpresa, no?, de que hagi aparegut l'amnistia el primer dia.
Molt poca. Però és curiós com Maria Jesús Montero, que va arribar a la vora de Pedro Sánchez per controlar-lo, entre cometes, i dir, com a quota susanista, recordem, ningú donava un duro per ella i ara és pràcticament la mà dreta de Pedro Sánchez.
Sí, sí.
I és la que dona els missatges quan el president del govern espanyol, el secretari general del PSOE, no els vol donar. Vull que el pes polític que ha agafat aquesta dona és increïble, la carrera que ha fet.
Mm-hmm. Bueno, però pensa que estava a la seva terra avui.
Eh?
Estava a la seva terra avui, Maria Jesús Montero.
Sí, li pillava una mica lluny, sí.
Laura, deies
que jo crec que era d'esperar fonamentalment perquè tots els partits poden fer un relat sobre l'amnistia. Veurem si els hi va millor o pitjor, però tots tenen el seu propi relat sobre l'amnistia. Pel PSOE és un relat guanyador, en tant, i això ho hem parlat moltes vegades, en tant que conceptualitza i explica l'amnistia com una forma de pacificar Catalunya i desmobilitzar l'independentisme, no? I en realitat pot jugar aquesta carta guanyadora, i el Partit Popular com una traïció a Espanya. A mi el que em sembla molt curiós és que Catalunya, de forma directa o indirecta, surt a totes les campanyes electorals, si us hi fixeu.
Sempre.
Abans Catalunya, no? Quan en els moments més àlgids del procés Catalunya era el focus, Catalunya, els catalans i tota la catalanofòbia que s'atiava, i ara és l'amnistia que en certa forma també està lligada amb Catalunya, no? Vull dir que som bastant omnipresents, com el Silva.
Ja trigàveu, és que el trobeu a faltar.
Que la veritat, jo t'ho dic en sèrio, que sí que el trobo a faltar, la veritat.
Ara de seguida parlarem de la sequera, perquè evidentment també volem comentar les mesures que s'aplicaran a partir de demà i parlar amb alguns dels sectors més afectats, però abans ho deia la Maria, deixeu-me que sentim aquests àudios que publicava ahir a la nit al Món.cat. De fet, hem explicat abans al sumari que les defenses ja s'han començat a moure contra el jutge Joaquín Aguirre, d'una banda per aquella entrevista que va concedir en una televisió alemanya dilluns a la nit, si no m'equivoco, i també de l'altra pel to, també per les opinions que va donar durant l'interrogatori a un dels investigats i que, com dèiem, ha publicat al Món.cat. Recuperem un dels moments d'aquesta conversa.
Necessitaven ustedes el control del territori. Por eso lo de los 10.000 soldados que se dice no es una afirmación gratuita, ni los muertos tampoco, porque claro, Cataluña es un estado rico, bueno, ahora no tanto, porque Valencia parece que ha superado, claro, un estado oprimido con un parlamento autónomo y con un nivel de vida alto, hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertos.
Això és un dels...
Quina és la pregunta?
Un dels exemples, però n'hi ha un altre encara.
En vez de se va a cagar las casas, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se escagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
Te robo.
Y como le entró el pánico, al final hizo la DUI. Al final el señor se marchó en el maletero del coche, porque supongo que continuaría el estado de pánico. Y ya desde Bruselas se sintió más seguro y continuó con los bitcoins.
Una mica delirant tot plegat.
Maria, tu que tens més experiència en aquestes coses, és normal? En un interrogatori no. Així. Vull dir, perquè entenc, evidentment això és a porta tancada, això en teoria no s'hauria d'haver escoltat, però...
Bueno, jo no sóc penalista i en el civil els jutges no sé que tinguin alguna cosa que no els ha quedat clara, no interroguen, això per començar. Però
mira, sí. Hi pot al·legar que estava intentant buscar una certa complicitat amb l'altra persona o que l'interrogat caigués en el parany o alguna
Home,
cosa
no,
així?
En principi un jutge ha d'interrogar de manera objectiva i anant directament al... Altra cosa és...
És que és una conversa de bar, això.
L'altre advocat o... Sí. No, però és que a més no és ni una conversa, perquè és ell... Jo m'imagino la cara de l'investigat allà davant escoltant-lo aquesta dissertació sobre... A més, a mi el que
m'agrada més... Víctor Tarradellas.
És al final que diu, i llega a Brussel·les i se pone con los bitcoins. Aquest plot twist no l'havia vist venir. M'ha fet més gràcia.
Però aquesta figura de Víctor Tarradellas, recordo perfectament quan va sortir aquesta polèmica, en un debat també, és que Tarradellas... per qui hagi estat a les esferes del Parlament de Catalunya i la Lliure, era un senyor que sempre circulava per allà, però que mai ningú se'l va prendre massa en sèrio. I d'aquí ara s'està construint un relat sobre els potencials suports o relacions amb Rússia. I alguns mitjans, no propis sinó també estrangers, li han donat una certa volada a aquest tema quan tens en compte quins els personatges que potencialment podien tenir o mantenir o intentar tenir alguna relació amb aquests actors, és que et pixaries de riure, i em perdonareu. És a dir, són actors que vivien entre la il·luminació estel·làdica i una mica de morro, no? Jo tots els anys que vaig ser diputat, aquest senyor sempre estava per allà. No sé què feia, ningú sabia ben bé què feia, però sempre estava per allà. Però vull dir que...
Però quan tu eres diputat hi havia molta gent que estava per allà feia molts anys i ningú sabia
què feia. La majoria, perdona, la majoria segueixen aquí, l'únic tonto de la classe sóc jo, però la resta segueixen allà. Però l'essència, em refereixo que quan tu construeixes aquest tipus de banalitzacions, ara parlava, no, terrorisme mai s'havia dit, ara tothom és terrorista. I la segona, que també té un punt delicat, que és aquesta idea de construir que Catalunya o l'independentisme era un aliat de Rússia, això genera moltes antipaties a la resta d'Europa per qui no estigui informat i de base, neix de senyors sense cap mena de força real ni d'incidència real que es muntaven fàbules. I d'aquí estem construint tot el debat polític que estem parlant. És perillós, això.
Sí, però al marge d'això, crec que també és significatiu avui el paper del jutge. Vull dir, una cosa és que s'hagi intentat construir el relat a partir de les actuacions reals o mig reals o fictícies d'aquestes persones, i l'altra és l'actitud d'un jutge que en teoria doncs hauria de fer la seva feina amb la màxima, amb el màxim rigor possible.
Totalment d'acord amb tu. El que passa és que aquí hi ha dos debats, un sobre el que és el terrorisme i l'altre que és sobre aquestes relacions exteriors. I les coses, malauradament, en la justícia, en aquest país, i tot el que té a veure amb la justícia vinculada a la política, les decisions de la justícia gairebé no compten. Perquè quan un passa, fa el passillo, el passadís per anar a un jutjat, ja és culpable. Ja sabem com funciona tot això. Per tant, aquí el que importa és el relat. I el relat de fons, i t'ho dic perquè, per casualitat, i faré el moment cunyadisme màxim, però segur que us ha passat, hi ha hagut gent que mai me'n preguntava de política de Catalunya de fora, ja fa molt de temps, que em preguntava sobre això, pensava, però a veure, però si això és una xorrada, això és una inventada d'un senyor, doncs que me l'imagino, anant, president, he parlat amb un... Vale, tira, circula, vull dir, zero interès en aquesta persona i zero capacitat d'influència i rellevància la que tenia, certament, però encara que això objectivament sigui així, la qüestió és la percepció que queda. I en aquesta percepció crec que no suma ni va gens bé que la gent o que una part de l'opinió pública, en aquest cas europea, pugui percebre que aquest moviment independentista català era prorrus, encara que evidentment tots sabem que no ho era. Però pot haver-hi aquesta percepció.
Però això no és una cosa interessada que Víctor Tarradellas, amb els seus deliris o no deliris, hagi convertit o hagi fet que tothom li faci cas o que hi hagi un jutge que l'estigui interrogant sobre això. És que aquest tema es va fer servir de manera completament inventada, no per Víctor Tarradellas, pels detractors de l'independentisme en el seu moment, perquè tens tot un director, no me'n recordo quin, com es deia aquell senyor, un director, no? Un cap d'opinió del País, anant a totes les instàncies europees a vendre aquesta moto, que si hi havia hackers russos que estaven disposats a fer no sé què per la independència de Catalunya. I això, podem donar-li tota la importància que vulguis a un senyor que anava pel Parlament a dir no sé què, però no és ell que crea això, és ni el cas que se li fa. És però... que tot això ja s'estava criat d'aleshores, com van circular tantes altres mentides per desgastar l'independentisme.
Sí, però fixa-t'hi que torna a sortir i encara que aquesta persona sigui testimonial, la realitat és que la percepció que pot haver-hi és que això era més seriós del que realment és, que no ho és.
En tot cas, tornant al tema del jutge, creieu que això que demana Gonzalo Boye que se l'aparti d'aquest cas, hi ha opcions reals que se l'aparti després de sentir... Després, que fes aquesta entrevista donant la seva opinió sobre el cas i donant alguns detalls en aquesta televisió alemanya, i dos, després d'escoltar aquest to en aquest interrogatori?
No teniu clar, sí, si és plausible, o sigui, haurien de ser reals.
On es demana la recusació? Ara, qui decideix
exacte, jo també tenia aquest dubte.
Perquè si ha de ser el Consell General del Poder Judicial o un estament semblant...
No sé qui, perquè mai he recusat a cap jutge, però en circumstàncies normals això hauria de prosperar. Clar que sí, i n'hem vist d'altres, de recusacions o de jutges que ells mateixos per la pressió, sí, exacte, per temps, però que casualment eren ideològicament oposats als d'aquest senyor. Però hauria de prosperar. Bueno, és clamorós, clar. Altra cosa, jo què haig de dir? Jo em dedico això, vull dir, no puc dir. Sé que no prosperarà, perquè és tant com que potser m'hauria de dedicar a una altra cosa, si la meva feina no ha de servir per res.
Veurem com, Laura, no sé si volies afegir alguna cosa.
Molt ràpidament, l'única cosa que a mi em sorprèn moltíssim, jo no tinc contacte amb cap jutge, no he tingut mai el privilegi de veure'ls treballar, però em sembla increïble que realment hi hagi aquest sentiment, aquesta sensació d'impunitat com per poder referir-te a un investigat en els termes que ho va fer respecte a Carles Puigdemont, quan se suposa que, entenc, el seu paper o almenys el que hauria de performar és una certa neutralitat, no? Per tant, sí. Si es va permetre aquestes declaracions, aquestes expressions, el tema de les calces, el tema d'aquesta locura màxima del Bitcoin, o sigui, tot
sí,
sense...
No, els hem sentit tots, els talls, però després li explica també increïbles. Que li ha preguntat a un amic seu que si això de les calces què vol dir, llavors li diu que encara és més despectiu
perquè els homes porten
home,
calçotets,
perquè sí. no interpreta com que vol dir el significat de pantalons, la frase feta, sí, no?
És increïble.
Sí, però vaja.
Però jo, això, o sigui, a mi el que no em deixa de sorprendre és que existeixi com aquest sentiment absolut d'impunitat, de sentir-se legitimat per poder fer aquesta classe de discursos o per poder tenir aquest to en seu judicial, no? Quan està fent unes... quan està algú fent unes declaracions i hi ha un investigat al davant. El que vol dir que probablement hi ha moltes vegades passen coses d'aquestes, i a mi no em deixa de sorprendre aquesta poca professionalitat i aquest sentir-te avalat per poder fer el que vulguis.
4 minuts i arribarem a 9:45. Dèiem que parlaríem de la sequera, perquè ha estat l'altre gran tema del dia. A partir de demà, més de 200 pobles, 202 en total, de les àrees de Barcelona i de Girona, que entraran oficialment en emergència per sequera, el govern que ha demanat un esforç a la ciutadania. Això què implica? Doncs noves restriccions a pràcticament tots els sectors econòmics, també als ajuntaments, i per saber exactament en què consisteixen aquestes restriccions tenim aquí el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
A veure, més o menys ja ho hem dit, però podem repassar exactament a qui afectarà aquesta situació d'emergència?
Sí, són sobretot els municipis que s'abasteixen de l'aigua del sistema Ter Llobregat. En total, 202 pobles i ciutats de fins a 14 comarques i on viuen prop de 6 milions d'habitants.
Dèiem que no afecta aquesta vegada encara a cases particulars, però sí que els ajuntaments s'hauran de posar una mica les piles, no?
Sí, perquè hauran de limitar el consum al municipi a un màxim de 200 litres per habitant i dia, no podran fer servir aigua potable per regar els espais verds ni netejar carrers, i tampoc podran omplir fonts ornamentals ni organitzar activitats que tinguin alts consums d'aigua. Un exemple serien, en aquest cas, les festes de l'escuma.
I passant als sectors econòmics, en aquest cas, quines afectacions tindran?
Doncs els agricultors hauran de reduir el consum d'aigua un 80%, els ramaders un 50% i la indústria un 25%. Mentre duri l'emergència, tampoc es podran obrir noves activitats econòmiques que gastin volums importants d'aigua, per exemple, fàbriques, granges o hotels.
Dèiem que no afectarà a les cases, però sí que un dels punts que potser té més incidència en el dia a dia d'algunes persones és el de l'esport.
Sí, els gimnasos i clubs esportius podran seguir reomplint piscines i regant camps de gespa, sempre, això sí, que ho compensin amb altres mesures, com ara tancar les dutxes.
I això que dèiem, no afecta els habitatges, però sí que té conseqüències directes en alguns sentits més del dia a dia, que sí que ens podem trobar en alguns habitatges, no?
Sí, perquè tenen prohibit omplir piscines i regar els jardins privats, només es pot rentar el cotxe en establiments especialitzats que tinguin sistemes de recirculació, i en alguns casos els ajuntaments poden optar per reduir la pressió de l'aigua que surt de l'aixeta.
Doncs això és una mica resumit les mesures que entraran en vigor a partir de demà, aquesta primera fase de la fase d'emergència, perquè aquesta fase en té tres a dins de diferents mesures segons com estiguin també la situació dels embassaments. Així d'entrada, perquè ho hem intentat separar d'aquesta manera perquè s'entengui bé de quina manera afecta o no la ciutadania, creieu que s'està fent prou o que potser s'haurien d'haver pres mesures una mica més contundents o fins que realment no ens afecti a casa nostra? Mira, la gent no se n'adonarà de la gravetat de la situació.
O sigui, jo tinc la meva sensibilitat, diguéssim, climàtica, està a prova de bombes i hi ha coses que ara es diuen com a consells que a mi em semblen... O sigui, ara mateix a mi jo fa que no em faig un bany en una banyera segles i em sembla una aberració. Dit això, crec que el govern ha anunciat moltes mesures que són restriccions al públic, diguem, com nosaltres, a la gent a casa seva, força bastant assumibles, crec, perquè continua estant molt lluny de quin és el consum mitjà en una casa, però a la ramaderia i sobretot a l'agricultura i a la indústria crec que són mesures molt dràstiques quan em sembla que el govern no ha fet tot el que estava a la seva mà per evitar-ho, però no només adoptant mesures abans sinó amb el que té a veure amb prendre decisions que no són només restringir el consum d'aigua, que és una cosa que aquest govern no ha fet en aquest tema, no ha fet en cap altre tema des de fa molt de temps, i en general aquest país tampoc no ha pensat de quina manera vol que sigui a un termini mitjà o una mica llarg. I penso sobretot, per exemple, en dues coses. Una és que hi ha dessalinitzadores i que hi ha maneres de reutilitzar l'aigua que ara mateix, de les poques que s'estan fent servir, perquè hi ha molta més i es podrien activar moltes més, un 57% d'aquesta aigua que surt, diguem, en bon estat per tornar-se a utilitzar, se'n va directament al mar i ningú la utilitza. Això algú ens hauria d'explicar exactament per què està passant. I l'altra, que em sembla encara molt més clamorosa i m'indigna infinitament, és que hi ha una quarta part de l'aigua potable a Catalunya que es perd per culpa de fuites d'aigua que hi ha per tot el país. Mm. Això que és una cosa que se sap des de fa anys, que és una sequera anunciada, que és una crisi climàtica que fa molt de temps que n'estem parlant, com és possible que això no estigui resolt des de fa mesos i mesos? I això, que el govern exigeixi determinar o que faci determinades restriccions, que insisteixo, que jo estic molt sensibilitzada amb el tema i potser ens quedaríem curts, però que el focus sigui només aquest, quan el que és de la teva responsabilitat no estàs fent el que tocaria perquè et fa por prendre decisions, perquè és el que li passa a aquest govern, em sembla que és una mica
insultant. El focus insultant. És això que tu dius, Maria, és que el govern no vol prendre decisions perquè quan tu has de prendre decisions estructurals o dures, això té conseqüències polítiques i electorals, i aquí tothom, qui dia passa, any empeny, i per tant, sabent que aquesta situació es podia produir, bé, s'ha jugat a un doble joc, un que és una mica el mètode Baltasar, no ningú ha anat a veure la Moreneta, que sapiguem, però en essència, sisplau, que plogui, resulta que no ha plogut, i que per tant, totes aquestes decisions estructurals que amb una ciutadania adulta li has de poder explicar, escolta, mira, aquesta és la situació i la cosa dona pel que dona i haurem de fer això, s'ha evitat fer fins l'últim dia. Quin és el problema? Que ara vindrà tot de cop, perquè fins a dia d'avui la majoria dels ciutadans, més enllà de la possible conscienciació, estic d'acord amb la Maria, fa molts anys que no faig banyeres, però segur que hi ha gent que fa un ús irresponsable de l'aigua, doncs ara tothom s'enfadarà. És més, auguro un altre debat, és que com la cosa continua així, i fa molts anys que ens està dient que tota la península ibèrica es desertitzarà durant aquest segle, el debat, l'eix del debat a les properes eleccions catalanes, ojo, no sigui l'aigua. Atenció, no sigui un debat de l'aigua. I hi ha coses que l'economia la sents i la notes, però que tu obris l'aixeta de casa teva i no surti aigua, no surti la pressió de l'aigua, atenció amb el que ve amb això políticament, també.
Laura. Jo crec que tots els experts han anat dient que el que estem vivint ara, la sequera, és un fenomen que s'anirà reproduint i potser amb més severitat d'aquí al futur, no? Llavors, el que resulta contraintuitiu és que davant de l'escassetat d'un recurs bàsic com és l'aigua, no? A l'hora d'abordar-la es plantegin restriccions, però no es plantegi acabar o canviar el model, que sabem que la sequera està molt relacionada amb el model productiu i econòmic que tenim. Com és possible que a la vegada que es demanen restriccions en segons quins usos, i ara entrem en això, també s'aposti per macroprojectes que representen un ús molt intensiu d'aquest recurs, o per uns Jocs Olímpics d'hivern que en un moment es van plantejar i que també representarien el fet d'haver de crear neu artificial, que també representa, no?, un ús i abús d'aquest recurs tan escàs. Per tant, jo crec que la primera base seria replantejar-nos el model productiu i econòmic que
causa aquest fenomen, que a més s'anirà incrementant i cada cop serà més salvatge. I en relació amb els usos i les restriccions que hi ha, nosaltres, i això permetem que barrem un poc cap a casa, però sí, aquesta setmana hem tret, hem publicat quines són les empreses que tenen concessió per explotar aigua, quines són les principals pels diferents usos que en fan, no? I per exemple, jo que sé, en el sector industrial de la metal·lúrgia hi havia empreses com Celsa, que liderava el rànquing, DAM, etcètera, etcètera. Però més enllà d'això, explicàvem també, no?, que sembla bastant paradoxal el fet de que quan es plantegen restriccions degut a l'escenari d'emergència que tenim, hi hagi alguns sectors com l'agrícola, que la restricció sigui d'un 80%, i en altres usos, en altres sectors, com ara ho apuntava el Pep, a l'industrial, però també al recreatiu, la restricció sigui només del 25%.
Que hi ha més gent que vota allà.
Ja, però clar, vull dir, des d'una perspectiva més enllà de... des d'un lloc no electoralista i des d'un lloc de necessitat, no? Des d'una perspectiva de recursos, com és possible que les restriccions siguin tan dispars?
Ara en parlarem també amb una part dels afectats, que són els pagesos, perquè ens expliquin quina situació es trobaran a partir d'ara.
Quins sectors s'estan aprimant, no? Quins sectors s'estan donant més beneficis i menys, no? Vull dir, jo crec que això és una decisió política i que té molts efectes en la vida de les persones i en la reproducció de segons quins sectors d'activitat.
Un incís molt ràpid, els pagesos ja estaven aplicant mesures abans d'això Vull dir que és aquest tant % que han de reduir és sobre el que ja reduïen.
Exacte. Rafa, molt breu, que tenim dues persones esperant al telèfon.
Sí, amb dues coses només. A mi em costa molt d'entendre per què alguns sectors són tan afectats i altres no, que és una cosa que es ve dient des de fa molt i que ningú respon. Quan preguntes, no hi ha ningú que et doni una explicació de per què, no sé, al turisme no se li aplica aquest tipus de restricció i un pagès ha de fer mans i mànigues per poder cultivar un tomàquet.
Avui el gremi d'hotelers ha alertat de que potser si no poden omplir les piscines hi haurà gent, turistes, que se n'aniran de vacances a Madrid perquè doncs no es podran banyar aquí.
Pues mira,
doncs
mira,
te
vaig a dir una cosa, win-win, saps? És a dir, no, perquè arriba un moment en què la gent a Barcelona a què ve quan ve a fer el turista? Ve a banyar-se en la piscina de l'hotel? Perquè si ve a banyar-se a la piscina de l'hotel, jo veig ondanades de gent al carrer que no està banyant-se a una piscina de l'hotel, eh? I si la gent ve a banyar-se a Barcelona, té una platja magnífica
totalment
a la que pot banyar-se i no consumeix aigua potable.
I un matís, hi ha estudis de l'Ajuntament de Barcelona que apunten que creueristes i els turistes que s'allotgen en hotels de 5 estrelles consumeixen el doble i el triple del que consumeixen els habitants d'aquí en termes d'aigua, eh? Vull dir, agafen un consum molt més abusiu.
I no hi ha cap mena de restricció.
Podent ser cert tot això, hi ha mils i mils, centenars de milers de persones que viuen d'aquest sector i que, per tant, tenen una dependència econòmica perquè el nostre sistema productiu i econòmic en aquest país, com el tenim, terciaritzat...
Veuràs quants turistes venen quan no tinguin tomàquets que menjar.
I dos, estic d'acord, però anem a les responsabilitats de cadascú. Fins on jo sé, tenir una piscina no ha estat un delicte fins ara. És evident que ara no les pots omplir, em sembla bé. Ara, que el govern, d'entrada, es preocupi de calibrar i de veure per on s'escapa aquest 25% de l'aigua que podrien fer servir i que s'escapa per les canalles, en lloc de criminalitzar qualsevol persona que tingui una piscina o un hotel que vulgui construir una piscina o qualsevol cosa derivada.
Es parla del greuge comparatiu quan s'apliquen restriccions molt més severes a una necessitat bàsica com és el fet de poder conrear i poder menjar, o restriccions tan laxes a la indústria, als usos recreatius, que a més, i acabo amb això, la indústria turística, una part de la indústria turística rep l'aigua, com si diguéssim, l'explota, conceptualitzada com a usos recreatius i una altra com a usos domèstics, el que vol dir que les restriccions encara són més laxes. La pregunta també seria el per què, quan es qualifiquen els usos d'aigua, no?, i com s'exploten per una cosa o per l'altra, perquè no està qualificat el sector turístic com a sector, igual que ho està l'agroramader, igual que ho està els d'usos recreatius o els industrials.
Dèiem que molta part de la responsabilitat en aquesta nova fase d'emergència la tindran els ajuntaments, i per això aquesta hora tenim en línia el Joan Parcerissa, que és el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Solsona. Senyor Parcerissa, bona nit.
Bona nit.
Hem trucat a Solsona, n'hi ha molts altres casos, però és un en el que el consum, per exemple, del mes de desembre va ser de 245 litres per habitant i dia, ara està limitat a 200. No sé si des de l'Ajuntament tenen controlat d'on ve aquest sobreexcés de consum en el seu municipi.
Bé, de fet, avui hem tancat el mes de gener, per tant, estem contents, entre cometes, perquè podem dir que aquest mes de gener hem complert el llindar tanquem el consum d'aquest mes amb 205 litres per habitant i dia. Per tant, és un símptoma de totes les tasques que estem fent des dels serveis municipals d'aigües de l'Ajuntament, que estem tenint aquestes mesures i, per tant, ens estem apropant els límits que ens marca aquesta normativa de l'ACA.
Què s'ha fet per reduir aquesta xifra en 40 litres en un mes?
Per exemple, no s'ha reduït en un mes, simplement els últims mesos, des de Solsona vam començar a reduir les pressions nocturnes a la primavera i actualment estem en un punt que no podem tocar més les pressions ni nocturnes ni diurnes perquè ja provocaria problemes d'arribada de l'aigua a les llars. Hem intensificat la detecció de fuites, hem apostat per la digitalització de les xarxes i de la sectorització de la xarxa. S'han renovat molts comptadors, ara són en telelectura, per tant, ens permet augmentar els recursos humans en tema de manteniment i renovació de xarxa i no tant en lectura de comptadors. Llavors, com deia, això és un símptoma de gran feina que s'està fent des del Servei Municipal d'Aigües. Vull recordar que el Servei d'Aigües de Solsona és municipal i, per exemple, en els últims 10 anys, des del 2014 fins al 2024, hi ha hagut una inversió que supera el milió d'euros. I aquí se li podria afegir 1.100.000 euros més de despesa corrent del pressupost de l'Ajuntament. Per tant, no és que en un mes hem fet molta feina que no fèiem llavors, sinó que és fruit del treball. Evidentment, els resultats en el món de l'aigua no són d'un dia per l'altre. És una discussió que tenim amb l'enginyer perquè se'ns demana els resultats immediats, però és impossible. Per tant, llavors, és feina que portem des de la primavera anant avançant amb el tema.
Li volia preguntar si ara estan han tancat aquest mes de gener en aquests 205 litres, si es veuen capaços de reduir-ho als 200 que marcaria aquesta fase d'emergència de cara al febrer, perquè no arribin aquestes multes per part del govern.
Exacte, és el que et deia, estem contents perquè tanquem aquest gener després de molts mesos de superar el llindar, però som conscients de que a partir de demà passem a 200 litres per habitant i dia. Per tant, toca seguir treballant i estic segur que amb tota la feina, insisteixo, que fa la brigada municipal, estem aquí. De fet, el pas que suposarà emergència 1, més enllà d'aquesta reducció de litres, la notarem més en el tema d'instal·lacions esportives, com dèieu, que deixarem de regar camp de futbol per mantenir que es puguin fer servir els vestidors de les instal·lacions esportives, tot i que demà s'escriurà una carta a les entitats que en fan ús, per tant, que seguirem un control bastant exhaustiu del consum, perquè si és una mesura que doncs, hagués de funcionar, doncs no descartem més endavant doncs, endurir les mesures. Però ja et dic, és una feina contínua que estem fent els últims anys i que tanquem el gener contents, però ja amb repte de seguir baixant aquest consum.
Que vostè em deia que s'ha fet molta feina per detectar aquests possibles errors, per fer millores, per reduir el consum de l'aigua, i li volia preguntar si un ajuntament com el seu, que és capital de comarca, té aquesta capacitat per si sola de detectar qui està gastant més aigua de la permesa i aturar-ho. No sé si han hagut de demanar ajudes per poder solucionar això, per poder fer aquestes millores, o reclamarien també més ajuda al govern en aquest sentit per poder detectar aquests problemes, precisament.
Clar, en aquest sentit, des de l'Ajuntament de Solsona, els últims anys s'ha fet bona feina. Per què? Perquè s'ha destinat diners que no agradin sota terra per tal de tenir una xarxa d'aigua òptima i amb resultats eficients. Sí que és cert que els últims mesos el que hem fet ha estat puntejar, aquí les factures són trimestrals, per tant, estem fent un control molt exhaustiu als consums cada trimestre, estem puntejant una per una tots els consums dels nostres abonats, i el que vam fer el tercer trimestre del 2023, vam fer dos models de cartes. Un model de cartes dirigit a empreses i granges, que en aquest cas es recordava de la normativa que present, per tant, que havien de complir, i l'altra era més personalitzada, que amb aquest rastreig que vam fer, amb aquest punteig que vam fer de tots els consums, de tots els abonats i abonades, vam fer una carta personalitzada a les diferents llars amb el consum, i això ha permès que afloressin, en molts casos, fuites a dins les llars de habitants de Solsona, que ni tan sols ells coneixien, per tant, que això tot suma a la reducció. Llavors ara ja estem preparant també aquest llistat nou pel quart trimestre.
Sí. I no, li anava a preguntar si sap, amb aquestes fuites que ara em deia, si quanta aigua es perdia abans i quanta se'n perd ara?
Per exemple, és cert que aquest gener, que és el que segurament ens ha fet baixar aquest consum a 205, s'han reparat dos fuites força importants. Per tant, és un cúmul de coses, és a dir, hem d'allunyar dels resultats, com deia, immediats, i és un conjunt de coses que tot suma, i evidentment aquí ens preocupa molt les restriccions en el sector agrícola. Per tant, hem prioritzat les mesures en l'ús de l'aigua domèstic i col·lectiu per tal de donar aire a empreses i granges, i per tant aquí és l'Ajuntament evidentment fa el seu paper, però sense el suport dels solsonins i solsonines això tampoc hauria estat possible.
Senyor Parcerisa, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Solsona, moltíssimes gràcies i veurem doncs com evoluciona també aquesta situació aquests propers mesos.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Adéu.
I com dèiem, també tenim en línia un altre dels sectors més afectats per aquesta situació d'emergència. Narcís Poch és coordinador territorial d'Unió de Pagesos de les Comarques de Girona. Senyor Poch, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
En el seu cas, clar, de quina manera ho notaran els agricultors de la zona aquesta reducció del consum? Perquè dèiem que ara és del 80%, però ja hi havia una reducció, si no m'equivoco, del 40% en la fase de preemergència.
Bé, si parlem de les comarques de Girona i parlem de l'Alt Empordà, per exemple, l'Alt Empordà l'any passat, tot el que és la conca de regadiu de la Muga ja va tindre el 22, el 2022 va tindre una reducció del cabal del 50% de l'aigua adjudicada normalment, i aquest any, aquest estiu del 23, doncs ja ha tingut una reducció del 90%. Uh-huh. En el cas dels regants del Baix Ter, doncs la reducció aquest estiu ha sigut un 60% del cabal que els pertocaria, o sigui, han acabat regant pràcticament només amb un 40%, i les perspectives per aquest estiu doncs no són més bones, perquè no hi ha iguals embassaments, i si no hi ha iguals embassaments, les zones que són de regadiu de canal, doncs és impossible que els hi pugui arribar, i que, tot i que es puguin estudiar d'altres opcions d'aigua regenerada o de fer alguna captació subterrània, però bueno, serien pedaços i difícilment arreglaria la situació.
Clar, en aquest context m'imagino que hi ha alguns conreus que potser s'han hagut de deixar de fer. N'hi ha alguns que estiguin ara mateix en perill, que veieu de dir, doncs, potser això, en aquest camp, l'any que ve no hi podrem plantar res.
Bé, això potser el conreu que més li passa és l'arròs. Si pensem en l'arròs de Pals, per exemple, sí, les comarques sí. De Girona, doncs l'arròs és un conreu que difícilment té un conreu alternatiu de cara a l'estiu, si no tens aigua per regar l'arròs. El tipus de terrenys, que són terrenys salins, que són terrenys complicats, doncs no fan possible cap altre cultiu. Per exemple, en el cas de l'arròs, doncs deixaríem de poder menjar arròs de Pals tots plegats durant almenys un any o mentre el temps que dura la sequera. En la resta de cultius, doncs el que s'acostava a fer cultius d'estiu, doncs que és els que requereixen més aigua, com un blat de moro o un sorgo o un alfals, doncs la gent doncs ha tirat a substituir-ho per cultius d'hivern, per cereals d'hivern, que són molt menys productius, molt menys rendibles, però és l'única manera de poder doncs sembrar totes les finques. Preocupa també la situació de la zona fruitera de les comarques de Girona, perquè dic, les comarques de Girona, una bona part estem en emergència des de fa ja 6 mesos. Uh-huh. Preocupa doncs el tema de que es pugui garantir doncs els cultius i la producció de poma de Girona, que seria un altre dels cultius importants de les comarques gironines afectat.
No sé si vostè recorda alguna situació similar abans o és la pitjor que recorda ara mateix?
Bueno, el 2008 es va arribar a aquest llindar. En sí. El cas de la Muga, ja el 2008 va haver-hi unes restriccions molt importants, es van haver de fer moltes reduccions, però esclar, la persistència que té aquesta sequera i amb una intensitat mantinguda amb el temps, a la Muga tenim 860 i pico litros menys per metre quadrat de pluviometria a tota la comarca durant els darrers 3 anys, més el desequilibri doncs territorial i d'usos de l'aigua que tenim a les conques internes, que és molt diferent de qualsevol conca natural. A les conques internes tenim un sobreconsum doncs per la banda del consum urbà i del consum en el sector de serveis, que per res es diu amb aquells consums que a vegades sentim a dir doncs que l'agricultura doncs consumeix un 70% de l'aigua que es fa córrer. Doncs no és així en el cas de les conques internes, i a més patim un altre desequilibri, que és que consumim molta més aigua de la que ens plou. Si no tenim 3 anys seguits de sequera normals, immediatament entrem en emergència.
Ara ho comentàvem també aquí a la taula. Vostè ho troba just o proporcionat que a vostè se'ls demani aquesta reducció del 80 o del 90, fins i tot en aquesta zona de l'Alt Empordà, i a la indústria, en canvi, del 25%?
No, la veritat és que no és normal i és culpa del decret de sequera tal com es va plantejar en el seu moment. Segurament no vam estar prou atents o no pensàvem que mai haguéssim d'arribar a una situació tan crítica com aquesta. Ningú, ni els que van aprovar el decret, ni perquè té moltes coses per corregir. A mesura que s'han anat aplicant a diferents zones, s'han anat aplicant a diferents estadis, hem estat d'alerta, excepcionalitat d'emergència, i després s'han tret a la màniga les fases de l'emergència. En realitat, tal com es presenta la climatologia per aquest segle i amb les perspectives de futur que hi ha, hem de fer un plantejament de que l'estalvi d'aigua ens ha de durar més de 2 anys, hem de tindre capacitat, sobretot per regenerar, per recircular, si convé s'haurà de desalar, s'hauran de desvincular els usos urbans i lúdics dels usos naturals de les conques per tindre uns rius sans, però l'alternativa fins ara és molt dolenta. No és just i comparable la reducció o l'estalvi que venim fent els pagesos, fins i tot voluntàriament, com aquí diu, amb l'estalvi, perquè en certa manera els mitjans de comunicació mateixos han transmès aquesta sensació que la ciutadania o la ciutat s'han adonat compte que entràvem en emergència quan han entrat en emergència ells, mentre nosaltres hem estat fent restriccions i ja hem estat apretant el cinturó per garantir l'aigua de boca, no hi ha hagut ni una certa... Hem trobat a faltar sensibilitat, fins i tot.
Totalment.
D'acord? D'acord.
Senyor Narcís Poch, coordinador territorial d'Unió de Pagesos de les Comarques de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui també al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Doncs, en fi, té molta raó en el que deia això ara Narcís Poch des d'Unió de Pagesos, i també em quedava amb el que deien abans des de l'Ajuntament de Solsona, no? Que no sé vosaltres, però fins ara jo no era molt conscient que tenir fuites, aquesta quantitat de fuites a la majoria de municipis era una cosa tan habitual, i potser des de fa 3, 4, 5 mesos o des de l'estiu estem parlant més d'aquestes fuites que s'han d'arreglar. En molts casos es perdia el 25% de l'aigua, no?, per aquestes fuites, i no ens hem posat les piles fins que realment la situació no ha estat límit, però
és una barbaritat. És una deixadesa de funcions de primer per part dels ajuntaments i després per part de la Generalitat per no exigir el control d'aquestes averies, aquestes fuites, perquè és realment, o sigui, igual que mantenim les carreteres, igual que mantenim, anava a dir les vies, però no en tots els casos, però hauríem de mantenir les vies, igual que mantenim qualsevol infraestructura, bé que mantenim el quadre elèctric de casa.
Jo crec que de la mateixa manera que no m'he sentit ni vull ser mai vulcanòleg ni epidemiòleg ni especialista en qualsevol dels temes que ara es posen sobre la taula, mirant-ho des de la perspectiva política, que és una mica la que podem veure, el que es veu i és genèric i és preocupant d'aquest país nostre que és Catalunya, és la deixadesa de funcions, és a dir, aquestes idees de que aquí dia passa any empeny, a veure si plou i ara ens trobem al merder a sobre. Aquest és el problema. Si tu gestiones aquesta crisi que sabem que ha vingut amb més temps des de moltes perspectives, amb inversions, però també conscienciant la ciutadania, o ara, que fa 3 dies hi havia una part important de la població que no tenia ni punyetera idea de que estem en una sequera, i ara ja estem immersos en això. Això és un error polític que Rafal, i és el gran problema que tenim aquí.
8 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Farem una pausa i avui acabarem la tertúlia amb una mica de música, perquè no sé si n'esteu molt al cas, si ho seguiu o no, però avui, aquesta nit, es fa la segona semifinal del Benidorm Fest i tenim allà el nostre enviat especial, el Jordi Ramos, que ara de seguida ens explicarà com estan en tot.
No ho sé, amb Anna Ballonés. RAC 1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2:15 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 12:15 a 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a rac1.cat i a Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som 1. amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Va, una miqueta de música. No és cap de les cançons del Benidorm Fest, és l'himne. Saludem el Jordi Ramos. Jordi, com estàs? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què, com va aquest seguiment del festival? Com estàs?
Nerviós, nerviós.
Què fas ara? Comença molt tard, no, això?
Comença molt tard, sí.
D'aquí una hora?
Gairebé, a 3/4 i una mica més comença.
Mare meva, i què fas?
Però ells agafen que estan a les 10 i ja comencen a fer programació i aquestes coses, però bueno, suposo que és per qüestions de competències televisives, no coincidir amb l'hora hormiguera o coses així.
Bé, molt tard, sempre és molt tard.
Molt tard, molt tard.
Per situar-nos una mica, dimarts ens explicaves que es va fer aquesta primera semifinal, aquesta nit es fa la segona, dissabte hi haurà la gran final aquesta del Benidorm Fest. Això és una mica els timings, no, que tenim?
Sí.
D'aquí dissabte n'ha de sortir algú que representarà l'estat espanyol.
Sí, exacte. Dimarts vam tenir 8 candidats, dels quals se'n van eliminar 4.
Sí.
Avui, 8 candidats més, dels quals 4 també seran eliminats. Els 4 finalistes que passin es trobaran el dissabte amb els 4 de dimarts i llavors serà, exacte, qui guanyi el Benidorm Fest, qui s'emporti el micròfon de bronze i qui representi Televisió Espanyola Eurovisió.
A veure, un dels 8 que participa en aquesta nit és ell.
Per fer compte les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar.
Del Roger Pedrós, que és l'única cançó íntegrament en català. Tu has vist els assajos avui, Jordi? Has pogut tenir aquest privilegi? Què t'ha semblat?
Sí, escolta'm, lo del Roger és una cosa espectacular. És a dir, el fenomen que s'ha viscut aquesta tarda ha estat una de les coses que jo no havia vist en molt de temps.
Ah, sí? Però en quin sentit? Què
però,
vols dir?
Però és que està molt fort. Saps què passa? Que el Roger porta una balada en català. I això és una cosa que, malauradament, no té gaires punts en el món de les enquestes i apostes eurofans. De fet, anava l'últim tant en reproduccions com en enquestes.
Sí.
Però, escolta, ell havia dipositat tota la seva energia en aquesta actuació, en intentar emocionar el públic, i no només ho ha fet, sinó que, bueno, és que a la sala de premsa la gent aplaudint. He arribat a sentir comentaris de el millor de la nit, com ha arribat a tocar la sensibilitat a tothom. Bueno, sincerament...
Et veig molt optimista, Jordi.
Bueno, no estic dient que pugui arribar a guanyar, però sí que sincerament, i això t'ho diu amb la mal cor, poques persones esperaven que el nom del Roger fos un dels 4 classificats d'aquesta nit i ara no es descarta.
Però creus que passarà, per tant, que pot ser d'aquests 4 que passi avui?
Mira, ara mateix sí. Ara mateix sí, perquè sincerament el que hem vist ha estat molt fort. També et diré una cosa, no ha estat l'únic que ha sorprès a tothom, perquè també hi ha hagut un altre nom avui que realment ha deixat a la gent al·lucinada, que és el del Macor.
A veure, els tenim per aquí, a veure si els podem escoltar. Això em sona molt a molta de la música que sona, no sé, Bad Bunny, Quevedo, no sé.
Home, és que, a veure, si la gent que diu s'ha d'enviar a Eurovisió una cançó actual que representi la música que agrada, doncs escolta'm, encaixa perfectament, mira, mira.
Aquesta t'agrada a tu, Jordi?
A mi m'agrada i realment el que fa aquest noi a l'escenari també m'ha agradat. I també t'agradarà a tu, n'estic convençut, perquè no ens deixem dir res, però realment t'agradarà. Deixa'm que et digui altres noms que realment valen la pena, perquè el Macor, gràcies a l'assaig que ha fet avui, s'ha situat número 1 a les apostes, però feia una setmana que qui les encapçalava era San Pedro, que és un noi de Canàries que està dedicat també a la música urbana, però que aquí ho ha apartat per fer aquest bolero.
A veure...
Inventamos una historia y la creí. Pasaron años,
I això estava amunt, Jordi.
Això està al capdamunt durant molts dies. Escolta, jo, tota la gent que conec que es dedica al món de la música, m'han arribat a dir...
Però Eurovisió.
Bueno, aquest és un debat, és interessant tenir-lo en compte, no? Que és el que hem d'enviar, però bueno, també hi ha hagut grans balades a Eurovisió que han triomfat. De fet, la cançó de tota la història d'Eurovisió que té més reproduccions és una balada, que va ser la guanyadora del 2021, Arcade, dels Països Baixos.
Rafa, tu que segueixes Eurovisió una mica, que, com ho veus amb aquestes que hem sentit avui?
Jo no sóc gaire de balada, en general, i per Eurovisió tampoc. però mai se sap, vull dir, jo què sé, Salvador Sobral va guanyar, diguéssim, I no portava la cançó més rítmica de la vida. Ara, és veritat que no seria, diguéssim, la meva elecció. També te diré que a mi la segona semifinal me sobra després d'haver vist Nebulosa, però ja està, no passa res.
A veure, mira.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra.
Aquesta Nebulosa, aquest zorra, que també ens recorda... A què et recorda, tu, Jordi?
Recorda una mica a Rigoberta Bandini, però ells no se n'amaguen, eh?
Sí,
que no se n'amaguen. Diuen que, bueno, que els hi va servir una mica d'inspiració, que admeten que fan un estil semblant, però que, bueno, que la Rigoberta Bandini tampoc va inventar el gènere. És a dir, bueno, que sí que és veritat que per exemple, hi ha una cançó que es diu en Espanya We Call It Soledad,
sí,
que té punts molt, molt en comú, que s'han arribat a